El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Avui, 14 d'abril, fa 90 anys que es va proclamar la Segona República. Barcelona va ser primer Companys des del balcó de l'Ajuntament i després Macià des de l'actual Palau de la Generalitat, els que van anunciar al poble que la monarquia havia caigut. I Macià ho feia amb aquestes paraules.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Niceto Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià.
Una proclama que més tard també va arribar a Sabadell, un aniversari que la ciutat es commemora de forma doble. D'una banda, amb una exposició, un nou ajuntament, un nou escut municipal, i també amb l'itinerari aquest dissabte pels espais de memòria de la Segona República, a més de la concentració que ha preparat aquest vespre a Sabadell per la República a plaça Doctor Robert. En parlem aquesta hora, ho fem en conversa amb Genís Ribé, que és tècnic del Museu d'Història de Sabadell, de fet comissari d'aquesta exposició, un nou ajuntament, un nou escut municipal. Bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Genís, abans d'entrar en les activitats concretes, posem-nos una mica en antecedents, eh? Ens hem de situar a les eleccions del 12 d'abril, no?, del 31. Què és el que passa a Sabadell en aquestes eleccions del 12 d'abril del 31?
Bé, són unes eleccions municipals i el que passa és que hi ha una victòria aclaparadora de la coalició d'esquerres. Guanyen per una ratlla d'uns 5.000 vots enfront dels 2.000 vots de la candidatura catalanista, de la dreta conservadora.
Clar, aquests resultats quan es coneixen? Perquè ara ens ho imaginem amb l'òrbita d'ara, no? Diem les eleccions el dia 12, vol dir que el dia 12 a la nit ja tenien els resultats, però allò no devien així,
bueno,
no? L'any 31.
Els tenien més aviat,
perquè
no n'hi havien tants de vots a comptar. Ja heu vist que eren uns, no arribaven als 7.000 vots i cap a la tarda, després, ja sabien els resultats.
I com els comunicaven?
Els comunicaven a veu, que en diem, a peu dels llocs on es recollien els vots i a través dels mitjans de comunicació, les redaccions. En aquell moment, l'únic diari que funcionava era el diari de Sabadell. I les redaccions dels diaris eren els llocs on anaven la gent a preguntar com anaven les coses i quins resultats tenien, i com per districtes, tal com es votava Sabadell aleshores, en 5 o 6 districtes que tenia la ciutat, doncs hi havia uns candidats i eren nominals, tot eren homes, penseu que encara no hi havia el sufragi universal amb les dones incorporades al dret de vot, i un per un s'havien comptat i els anaven donant els resultats a mesura que els tenien. Era fàcil, en aquest sentit fàcil, però la comunicació era molt, molt oral, tot plegat.
Sabadell era una ciutat amb un especial fervor republicà en aquell moment?
Sí, absolutament. Va ser... Els mateixos resultats ho signifiquen. I la tradició republicana ja venia des del segle XIX, des de la Primera República. Sempre hi ha hagut una massa en aquests períodes, eh? I durant la dictadura del Primo de Rivera també hi havia un xup-xup i un pòsit molt important del republicanisme federal a Sabadell i del republicanisme radical també.
Ara escoltàvem a Macià, no?, sortint al balcó de l'ara Generalitat de Catalunya, ell llavors encara no ho era, proclamant aquella república, la República Espanyola, la República Catalana dins de la Federació Ibèrica, no? Abans
Correcte.
Ho havia fet Companys des del balcó de l'Ajuntament. A Sabadell com va anar? És a dir, sabem què va passar, qui va sortir, si va sortir algú al balcó o no a proclamar-ho, com es va explicar aquesta república?
Mira, les eleccions són el diumenge, el dilluns. La població està a l'expectativa, aquí i arreu del país. Es proclama una vaga general que afecta sobretot els grans establiments industrials de la ciutat, per les forces sindicals. Els comerços estan oberts i més o menys hi ha una tranquil·litat relativa, una tensió a l'expectativa de què passa, sobretot de què passa a la capital. I el dimarts, com tu dius, com bé ho heu explicat, primer hi ha la proclama del Companys. Poca gent sap que acompanyat d'un sabadellenc, l'Amadeu Aragai, a l'Ajuntament, de seguida després, al cap de poc temps, el Macià fa la proclama més oficial i més ferma en relació a la República Espanyola, i A Sabadell el que es fa és a la tarda del 14 d'abril, del dimarts, el Comitè Revolucionari amb les forces sindicals i els regidors republicans es planten a l'Ajuntament, els de la Federació Local de Sindicats fan guàrdia i es penja un llençol blanc amb el lema i amb l'exclamació «Visca la República». Què passa en aquells moments? Es constitueix un ajuntament provisional. Sona la Marsellesa, tiren els retrats de l'Alfons XIII cap avall i els trenquen, i és proclamat alcalde provisional el Salvador Ribé García, que era un vell membre del Circuit Republicà Federal.
Ah, quan dius tiren el
que surt al balcó, quan vas preguntar qui sortia al balcó, que va sortir al balcó i va proclamar la República, pensa que van ser la segona ciutat de Catalunya que la proclama, va ser el Jaume Ninet i Vallhonrat, que esdevindrà el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament Republicà.
Sabadell va ser la segona ciutat de Catalunya en proclamar la República?
Sí, per la tarda, sí. Sí, després de Barcelona, sí.
I quan dius tiren els retrats d'Alfons XIII cap avall, vols dir cap avall del balcó a la plaça?
Sí, evidentment, sí. Van, després alguns elements anarcosindicalistes van anar per alguns domicilis de gent benestant i d'algunes unitats d'entitats polítiques i socials de monàrquiques, i si replegaven algun retrat del rei o un bust, doncs també en feien estelles, sí. Però això, d'aldarulls no n'hi van haver-hi gaires, i va ser una celebració amb uns 5 dies una mica tensos, potser, amb aquesta vaga general que es va acabar desconvocant i amb aquests aldarulls, amb el desarmament del sometent, un sometent armat que hi havia, que durant tota la República va exercir la repressió, tota la dictadura de Primo de Rivera va exercir la seva repressió sobre la població i sobretot sobre el moviment obrer. Doncs clar, els obrers, els anarquistes tenien ganes de passar comptes, però tot plegat va quedar amb una celebració molt pacífica, cívica, i es va redreçar un nou règim, es va implantar la Segona República.
Sabem què van dir quan van sortir al balcó de l'Ajuntament? Perquè tenim molt clar o molt radiat aquest discurs de Macià des del balcó, no? del lloc que seria després l'edifici de la Generalitat, no? El Palau de la Generalitat, però en el cas de Sabadell sabem què van dir?
No ho sabem. No tenim constància d'això. El que sabem són les proclames, els bans que es van editar en aquests 3 dies, el 14, 15 i 16, que ens deixen per escrit els regidors, bueno, el consistori que va quedar constituït. El primer banc que s'edita i que està exposat en aquesta exposició del museu i que veureu, que val la pena perquè són uns documents originals molt potents i molt, molt simbòlics, hi ha una proclama de l'alcalde provisional que diu «Ciutadans, aquesta tarda els regidors republicans», és el que us deia referència, «elegits pel poble el darrer diumenge, tal com han fet els altres ajuntaments de la península, han pres posició provisionalment de llurs càrrecs, proclamant immediatament la República a la nostra ciutat». Llavors, bueno, hi ha més texta, però el que demanaven sobretot era serenitat, ordre, que es posava en marxa un nou govern municipal i una nova república, i que tothom actués amb serenor i amb consciència ciutadana. Era fonamentalment aquest esperit de treballar per la llibertat, per la igualtat i per la fraternitat que preconitzava el republicanisme de tota la vida.
Ara deies, al balcó s'hi col·loca aquest llençol, que fa pinta de ser improvisat, no? De fet,
Sí, ho va fer-ho perquè no tenien a mà ni cap bandera republicana.
Això et volia preguntar, i no es posa una bandera republicana, per tant, en aquell moment a l'Ajuntament?
Immediatament no, però bueno, al cap d'unes hores sí. Aquí tot així no faltava i es van començar a cosir banderes republicanes per arreu, i alguns en tenien a les cases i van acabar sortint. Però fins ben tard no s'hi és la bandera republicana i la senyera, fins més tard. Primer hi ha el ball llençol i després les dues banderes, la republicana clàssica i després la senyera, la bandera catalana.
Per tant, totes dues, bandera republicana totes i senyera a la façana de l'Ajuntament.
Ah, correctament.
Hi havia molta gent a la plaça aquell dia, ho sabem, seguint la proclamació?
Es van omplint, però no tenim constància més que la premsa del moment. Evidentment, les celebracions més multitudinàries és quan s'ha consolidat el règim, el primer aniversari, l'any 32, i que les celebracions són múltiples. Sí que hi ha concentracions massives de tot el moviment obrer i dels republicans, de tot el republicanisme popular de Sabadellenc, a la plaça Major, a la plaça ara de Sant Roc, que aleshores es deia Pi Margall, que era la figura, el referent intel·lectual i ideològic del republicanisme federal, i en aquesta plaça de Pi Margall, on hi havia una placa dedicada a ell, que la gent ja no se'n recorda que n'hi havia una de placa, després, quan va acabar la Guerra Civil, la van substituir per la placa de la victòria franquista de la guerra, la guerra ha terminat l'1 d'abril de 1939, doncs en aquesta placa tan, en aquesta plaça tan republicana, ja de tradició republicana, es va concentrar molta gent a partir del 14 i 15 d'abril. Sí.
Quan dius que aquesta plaça es deia Pi Margall, durant la República o prèviament?
No, prèviament. Des del 1903 aquesta plaça es deia Pi Margall.
També durant la dictadura de Primo de Rivera?
Durant la dictadura de Primo de Rivera també. Se va mantenir el nom, sí. Sí.
Per tant, després com s'anomena durant la dictadura? Plaça Sant Roc?
Sí, directament es passa a dir-se Sant Roc, sí.
De fet, et volia preguntar per Pi Margall, perquè he llegit, allò, resums de com va en aquella proclamació, que va ser una figura molt recordada, no?, aquells primers temps i durant tota la República, però sobretot aquelles primeres hores, no?
Bueno, sí, era l'ídol, era el referent, el referent, com us he explicat, ideològic del republicanisme federal, estatal. Va ser un dels primers... va ser president de la República Espanyola, molt efímer, al segle XIX, al final del segle XIX, però va ser un referent. De fet, el saló de plens, el que primer es penja és un retrat seu, que era el retrat que tenia en el Círcul Republicà Federal de Sabadell, un quadre seu, i el pengen allà al Saló de Plens. Després, l'any 32, substitueixen el seu retrat per un bust que havia encarregat l'Ajuntament Alegòric d'aquells bustos clàssics d'una figura femenina amb el gorro, amb el barret frigi, i el substitueixen al retrat seu, però era un referent molt important, a part que tenia vincles familiars amb la ciutat. I ell havia estat diputat per la circumscripció de Sabadell, com un fill seu també, el Pi Arsuaga, també ho havia estat en diverses eleccions.
Va, anem a l'exposició. Ha anat sortint una mica, de fet, però un nou ajuntament, un nou escut municipal. Aquesta mostra que es pot veure des d'avui, què hi podem trobar?
Bé, aprofitem que els drapalles de l'Amagús ens va fer una donació l'any 2018 de tres matrius d'impremta que hem investigat una miqueta a l'arxiu municipal i hem pogut esbrinar que són unes matrius que es van fer amb motiu d'un encàrrec que li van fer a l'artista i xilògraf Ricard Marlet i Saret d'un nou escut municipal. Tenim documentació diversa a l'arxiu municipal que ens dona fe que se li va encarregar entre els mesos, el mateix mes d'abril i maig del 31, fer un nou escut, dissenyar un nou escut. Aquest nou escut és un rombe amb les quatre barres i una ceba al mig i unes branques d'olivera i de llorer, que és el símbol de la pau i de la victòria, que serà el referent, diríem, gràfic del nou consistori republicà. Aquest escut el dissenya, com us han dit, el Ricard Marlet, i entre les coses que es fan, entre les coses que es fabriquen, són unes matrius per fer els segells de goma que servien per encapçalar i per validar la documentació administrativa. Senzillament. L'escut també serveix com a referent gràfic per editar llibres municipals, que també n'exposem un, el llibre de la Llei de la Ciutadania, i per fer encapçalaments de cartes, etc. Fins i tot sabem el que va costar. Hem pogut esbrinar que el Ricard Malet se li va pagar per aquesta feina unes 92 pessetes, i també sabem quan va costar fer els segells de goma, aquests nous segells de goma amb el nou escut municipal, quin preu va tenir la despesa de fer-los.
I per tant, en aquesta exposició hi podem veure aquest procés per fer aquest nou escut municipal, no? Totes aquestes matrius d'impremta que dius per fer aquests segells, i crec que també, de fet ens ho deies durant l'entrevista, alguns dels bans, no?, que es van editar aquells dies.
Hi ha dos bans municipals editats el 14 i 15 d'abril amb la proclama de l'alcaldia, i després hi ha un altre ban imprès per la pel comandant militar de la plaça, que el capità en Leo, el comandant en Leo, que bueno, el que fa demanar és que hi hagi ordre, serenor, que la gent que tingui armes les lliuri, que la nova autoritat militar republicana se'n farà càrrec, i demanen, pues, pau i tranquil·litat, en definitiva. Són molt xulos, són bans que van acabar empaparant tota la ciutat, evidentment. Bans que signifiquen l'emoció del moment, l'alegria pel nou règim guanyat a les urnes, diríem, a les eleccions, i són uns documents de primera magnitud, vull dir, els guarden a l'arxiu municipal i no surten gaire sovint i els podrem veure. I en comptes de penjar-los a les façanes, com que tenen aquest valor documental històric, els tenim ben guardadets aquí, exposats aquí, al museu.
Clar, tenint en compte que va haver tot el procés de la Guerra Civil, guardar documents d'aquella època és complicat o n'hi ha força?
L'administració és molt perseverant i es guardava tot, fins i tot, bueno, els arxius municipals es constitueixen justament perquè l'administració és curosa preservar tota la documentació que genera ella mateixa. Per tant, hi havia els teus expedients es guarden els expedients de tots els períodes. L'administració és així. Sigui quin sigui el signe polític que hi hagi, es guarda tant la documentació de l'època de la dictadura franquista com de la República, com de la dictadura del Primo de Rivera, i algun altre que, evidentment, ha desaparegut. Però, bueno, sí. Com que era el mateix ajuntament que havia generat aquesta documentació, es guardava curosament.
Per tant, no, jo pensava que potser durant la dictadura era documentació que s'havia fet desaparèixer, però dius que es va conservar.
No, això aquesta es va conservar.
Aquesta part de gestió més municipal sí que la podem consultar.
Sí. Se podria afectar més a béns privats, no?, el que tu comentaves.
De tot el que s'exposa en aquesta exposició, què diries que és el més destacat? Són aquests bans, per la curiositat i perquè es poden consultar? Són aquestes matrius d'aquest escut?
Jo penso que són els dos elements. Nosaltres sempre intentem vestir l'exposició per explicar un context. En aquest cas estem celebrant els 90 anys de la proclamació de la Segona República, d'aquí l'exposició dels bans, i també mostrem objectes que ingressen al nostre fons i que enriqueixen el nostre fons i les nostres col·leccions. D'alguna manera també és agrair que hi hagi ciutadans i ciutadanes que s'interessin per dipositar en el nostre museu béns que ens aboquen un moment concret de la nostra història, com és aquest cas. Aquests segells són uns elements. Penseu que, mira, el Ricard Marlet, hem sabut amb aquesta investigació que va dissenyar dos escuts, dos en comptes de posar-hi la seva, amunt hi va posar el barret frigi. No en tenim cap constància gràfica, sí documental, i no sabem quina pinta feien. En aquest cas, podem mostrar aquestes matrius i podem saber que, efectivament, el que va tirar endavant, perquè hi ha altra documentació amb el segell de goma ja imprès, diríem, que ens validen que el que va ser acceptat va ser aquest, el de la ceba, aquesta ceba que sempre ens ha acompanyat als sabadellencs.
A banda d'aquesta exposició, dissabte hi ha un itinerari per diferents punts, no?, que van ser importants en aquesta proclamació de la República. Quins són aquests punts?
Mira, l'itinerari té quatre parades, diria. La primera serà l'edifici del Circo República Federal, que és allà on es va coure tot plegat. D'allà sortiran els dirigents d'aquest nou govern municipal de la Segona República.
On és aquest edifici, per qui no se situï?
La gent s'ha de situar, és la seu actual de l'Orquestra Sinfònica, és el carrer Narcís Giralt. En aquesta seu, on assagen l'Orquestra Sinfònica, i també hi tenen seu els Amics de l'Òpera, de Sabadell, el taller de modisteria, etc., doncs allà no és altra cosa que l'antic edifici del 1888 del Cercle Republicà Federal, que es conserva íntegrament i amb la seva plenitud, el seu edifici original, la seva estructura, amb modificacions posteriors, podrem veure, doncs, on va néixer tot això, l'àgora republicana per excel·lència de la ciutat. N'hi deien la catedral republicana del Vallès. I és un edifici amb molt interès patrimonial, artístic i amb molta càrrega històrica. Després la segona parada la farem a l'Ajuntament, a la plaça de l'Ajuntament, per explicar simbòlicament tot això que hem estat comentant ara. La tercera parada la farem al Museu d'Història de Sabadell, perquè no deixa de ser una obra, una de les primeres obres de la cultura del govern municipal republicà, que s'inaugura a l'agost del 31. Tenim alguna sorpresa per la gent que vindrà, que podrà veure alguna peça interessant a part de l'exposició pròpiament dita, que inaugurem avui, que obrim avui. Els explicarem algunes anècdotes de la inauguració i de com era el museu antic aquell que es va inaugurar a l'agost a la Festa Major del 1931. I finalment acabarem fent una parada a l'única placa pintada que ens queda del nomenclàtor d'aquest període de la Segona República i que molta gent desconeix i que actualment es troba en el carrer de Gràcia. Un carrer de Gràcia que durant la República, l'any 34, va rebre un nom, que era el de Francesc Macià, un president que havia mort feia poc.
Hosti, mira, aquesta no la sabia. I llavors, aquesta placa recorda precisament a Francesc Macià?
Correcte. Així que va morir el Nadal del 1963 en Francesc Macià, l'Ajuntament de Sabadell va decidir de posar-li el nom d'un carrer. I va ser el carrer actual de Gràcia que va rebre aquest nom. Però com que els noms dels carrers van i venen, ja sabeu que després aquest carrer va tornar a agafar el nom de la Virgen de Gràcia, diríem, i després aquesta va caure en l'oblit, excepte dels propietaris de la finca, que quan la van rehabilitar la van conservar i li van posar una placa de protecció i, gent compromesa amb el patrimoni que ens ha permès mantenir-la a la vista. I és un element que haurem d'acabar senyalitzant perquè la gent se n'adoni que existeix, perquè passa molt desapercebut.
Em faràs anar-lo a buscar aquest migdia, quan vagi cap a casa, Genís,
anar-lo a buscar. Tens tot el carrer de Gràcia amunt i avall perquè te la trobis, has d'alçar una mica al cap, és una placa pintada de color blau i una mica desgastada pel temps, però la trobaràs.
Doncs la buscarem. Gràcies, Genís Ribé, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres,
Adéu, bon dia.
Adéu.
Doncs aquesta exposició al Museu d'Història que es podrà consultar fins al 16 de maig, l'itinerari es celebrarà aquest dissabte al matí a partir de les 11. D'altra banda, Sabadell per la República ha organitzat una concentració avui a les 8 del vespre a plaça Doctor Robert sota el lema Fer una vida digna, procés constituent republicà.